Cuba pren protagonisme aquesta setmana a Sant Cugat, concretament la seva independència. Una exposició recull la realitat social, econòmica i política de l'illa sota el règim colonial i els canvis que va comportar l'establiment de la República de Cuba. Una part important de la mostra és Joan Franquesa, que hi aporta peces de la seva col·lecció particular. Joan, bon dia.
Hola, bon dia.
Comencem per d'on ve aquesta idea de recollida, de conservar peces sobre la Cuba colonial i aquesta guerra d'independència.
Bé, des de fa molt temps, en el sentit que a mi m'agrada sempre la història, m'agrada el document antic, m'agrada la cartografia, m'agrada el mapa, i vaig començar, dintre de les meves possibilitats, a col·leccionar i buscar peces catalanes. I com vaig tenir la sort de conèixer a Cuba, vaig veure que hi havia un camp per recórrer molt interessant en tot aquest món del paper antic, del llibre antic, del mapa, i vaig empoguer-me especialitzar un període determinat de l'època. I el tonto, lo tonto, he anat fent un paquet, diguem-ne, de peces bastant interessants.
I aquestes peces que veurem en aquesta exposició, quina mena de documents, quina mena d'objectes hi trobarem?
Bé, totes les peces són originals. La major part de les peces són inèdites, no han estat mai exposades, i tenim des de la presència dels catalans en l'època colonial amb activitats del ferrocarril de Cuba, o la trista històrica experiència de tot el que és el món dels esclavatges, des de la compra d'esclaus africans, el lloguer, els censos... Hi ha dues peces molt interessants, que són els carnets per als quals havien de portar els esclaus quan passejaven per la ciutat per no ser detinguts, que és molt trist. Tenim documents en els quals apareix aquests carnets també dient qui és l'amo, qui és l'amo. I posteriorment de l'abolició de l'esclavitud tenim documents molt interessants del que és de compra, entre cometes, de xinesos cap a l'illa de Cuba. No? Això és un període molt determinat. I després tenim molts documents de la guerra. Tenim documents de la guerra, de tot que era l'exèrcit libertador, algun document interessant de l'exèrcit espanyol, i com a curiositat d'aquest període de guerra, doncs tenim algun mapa militar americà i tenim l'última carta de guerra que va escriure el general Máximo Gómez, que era líder de la independència. Mm. Per exemple, així, per fer
volar. Sí, no, era per fer una mica de... perquè la gent sàpiga una mica què és el que es pot trobar en aquesta exposició que és produïda pels museus de Sant Cugat i que també té peces de museus, d'altres museus.
Home, jo vull agrair també la col·laboració que han fet els museus de Cuba, perquè aquí ha participat l'Oficina de l'Historiador de l'Havana amb una aportació molt interessant d'unes imatges i d'un vídeo de lo que és la relació Catalunya-Havana durant aquest període. No? I a més estan encantats de poder participar en una mostra com aquesta. Per tant, tenim la sort de presentar una presència internacional i tenim la presència dels altres museus d'aquí a Catalunya que han aportat unes peces molt significatives. Val a dir que la intenció de l'exposició és que sigui itinerant i que pugui recórrer altres ciutats del Principat.
Són 120 anys d'independència de Cuba. Com era la Cuba colonial?
La Cuba colonial era tremendament més pròspera del que era Espanya de l'època. Has de pensar que quan a Cuba assoleix la independència o es perd per part d'Espanya a Cuba, es perd la meitat del PIB, del producte interior brut, de lo que és Espanya. Per tant, en un territori que és infinitament més petit i una població que hauria de ser la quarta part de lo que era Espanya a l'època. La meitat del PIB és una animalada. Pensa que per comparativa Catalunya representa el 20 i poc escaig de la PIB espanyola en aquests moments. Era, per tant, una ciutat rica, innovadora, amb el qual apareixen classes mitjanes, amb el qual era una societat exportadora, productora, i que va innovar molts punts. No? I d'aquí va néixer també els moviments per buscar deslligar-se de la metròpolis per assolir més graus d'independència, sobretot econòmica. I aquest és l'inici de tot el procés. No?
Perquè una de les coses que destaques d'aquesta exposició és la teva feina recapitulant de documentació, és la presència catalana a sí. Cuba. Sí. De tota la vida hi ha hagut una relació força estreta. En aquella època també hi havia molts catalans a l'illa.
Viem catalans, pensa que els catalans són els darrers a incorporar-se en el que era els territoris americans i no s'incorporen perquè Catalunya i els antics territoris de la corona d'Aragó tenien vetat. Tot el comerç amb Amèrica era un monopoli de Castella que es tenia que fer a través dels ports de Sevilla i Càdiz i, per tant, no és fins a Carlos III que es permet la presència dels catalans. Els catalans, per tant, arriben com a, al final del procés i incorporen, jo penso, un element nou amb el que és bàsicament pues, on t'avan, Cuba entre ells, Puerto Rico i Argentina, que és el comerç. El comerç com a concepte no sols local d'innovació, sinó també internacional. De... I aquí apareix l'indiano, apareix la vinculació de molts ports de catalans amb, la, amb, la, amb les Amèriques i en Cuba en particular, no? I això es va consolidant mica a mica. La presència de l'immigració catalana no és alta percentualment com podria ser d'altres territoris. Catalunya aporta els primers anys, el primer segle, que se li permet un 1% de la població. És molt, molt, molt poquet. Però, en canvi, qualitativament és important per donar caràcter i econòmic i diferencial a una societat que és la cubana emergent, no?
Al final, suposo que hauràs investigat, hauràs llegit molt sobre aquells anys. Al final, suposo que la independència de Cuba era inevitable, no?
Bueno, la independència de Cuba és, tens moltes comparatives, no? S'assembla una miqueta al que va ser la, la independència de les primeres colònies britàniques als Estats Units, que comencen amb una reivindicació de, tributària en defensa de producció autòctona americana, i al final, davant de la metròpoli, en aquest cas britànica, assoleixen la, la independència en la famosa guerra, no? Territoris que assoleixen independència. Llavors, en aquell període, Cuba ja comença a haver els seus elements de diferenciació, es posa en qüestió el sistema colonial, perquè hem de dir que era colonial. Cuba no era una província espanyola, en territoris d'ultramar. El concepte de província és molt, molt de, a final de tot el procés i realment Cuba va creant una identitat pròpia, perquè és una identitat pròpia en la qual no és l'independentisme majoritari. Penso que la independència no s'assoleix un dia per l'altre, sinó és un procés que va portar molts anys i que la major part de la població va demanar l'estatut d'autonomia. I va demanar un estatut. D'aquí, Cuba és el primer territori, diguem-ne, espanyol en demanar un estatut. Vale? Evidentment, això no es va entendre, al contrari, i a partir de que no s'entén l'estatut, més moviments internacionals que apareixien també a Canadà, assoleix la independència de Gran Bretanya, es crea el Commonwealth, als Estats Units estan els processos de la Guerra Civil i el sud americà està molt proper com a econòmic i social al món cubà, hi ha moviments d'accionistes americans a l'illa de Cuba, per tant, hi ha un poti-poti bastant interessant en què tot conflueix en què potser abans d'Estats Units que d'Espanya Espanya, potser tindre estatut seria el millor, i en cap moviments independentistes. Al final, tots aquests processos conflueixen en què no hi ha autonomia. Va haver... Jo sí puc parlar molta estona. Eh?
Ja no, va, no, no, va, no, va, per això t'hem convidat.
Va haver moments també cada dia a Espanya amb els quals veien la possibilitat d'esdevendre Cuba als americans a assolir autonomia. El general Prim, que va ser assassinat, va fer els primers conatos d'intentar fer autoritzar un estatut, i hi ha tres polítics espanyols que ho han intentat, però no va ser possible, i al final la guerra es va intensificar, van agafar molt territori interior de Cuba, va ser en mans dels cubans, i finalment la goteta que va acabar de girar la balança va ser la intervenció nord-americana dels mariners, i que va acabar amb un plis-plas amb la guerra, i Espanya va perdre totes les possessions que li quedaven, les Filipines, Puerto Rico i Cuba. I Cuba va assolir, doncs, el 1898, la independència.
I aquesta primera república de Cuba com era?
Aquesta primera república cúbica era... A veure, tenia un gran potencial econòmic, malgrat això, i a les posicions es veu els esforços del govern cubà per generar bonus per poder recaptar diners internacionals per ajudar a tot el tirar endavant les noves estructures d'estat, i són documents molt, molt interessants que es poden veure. I va tindre també un gran aliat, i cal dir-ho, malgrat que la visió cubana actual intenta qüestionar-ho, però va ser així, que és que els Estats Units va imposar una limitació de sobirania en el sentit que Cuba no podia prendre actuacions polítiques o econòmiques en contra dels interessos dels Estats Units. Però a la vegada, que això és una limitació de sobirania, a la vegada es va generar pràcticament un lliure comerç molt important entre Cuba i els Estats Units. Per tant, ràpidament es va assolir uns nivells de qualitat de vida i de recuperació del producte interior cubà molt alt, que això ha portat a el que era l'Europa d'aquells moments, que estàvem als inicis de les primeres guerres, via la unificació italiana, la unificació alemana, i als principis de la Primera Guerra Mundial, va favorir molt Cuba, no? Que, i fixa't que va haver els primers, a primeres dècades del segle passat, la gran immigració que es produeix espanyola, es produeix en aquelles dècades, no? a Cuba. Com a anècdota, bona part de l'exèrcit espanyol posteriorment de ser repatriat va tornar a Cuba i van ser les primeres onades de grans immigrants. I una altra dada molt curiosa, que això m'agrada explicar-ho, que Cuba, quan assoleix la independència, la meitat de la població ha nascut a Espanya. És una dada molt, molt, molt curiosa per fer pensar. Pues tota aquesta conjuntura europea en aquells moments de conflicte bèl·lic a Europa i que és reconstrucció favoreix a Cuba més l'ajut dels nord-americans.
Eren anys feliços, per tant, no? Aquells van ser primeres dècades...
És aquells anys que tots tenim a la memòria, no? D'aquelles grans orquestes que innoven amb aquests nous ritmes de portar la salsa, que és un moviment musical que afroespanyol, a posar-ho a grans orquestes, la presència dels grans casinos també a Cuba, d'aquest imaginari col·lectiu d'aquella, no? El glamour de l'Havana. A mi m'agrada més el glamurós ambient habaner i cubà de la colònia, no? Allò té encara un... Per mi és molt més atractiu.
També és veritat que ara mateix els anys han passat i l'Havana s'ha quedat una mica gairebé en aquells anys, no? Urbanísticament.
Bueno, jo sempre explico amb els cubans, i això se'm queden mirant encara de rara, diu que la millor cosa que ha fet Fidel Castro és no fer res amb l'Havana. És a dir, altres governs haguessin tingut tentacions de convertir l'Havana en un downtown financer o fer una promocions immobiliàries, i jo crec que no volgudament l'Havana conserva el caràcter de l'època i té la possibilitat de tornar a recuperar la Cuba quan es pugui, i políticament es pugui, recuperar el que va ser i planificar-ho urbanísticament d'una manera lògica.
Deies que ho has insistit, que Cuba era una potència econòmica en aquells anys, si suposava la meitat del PIB d'un país com Espanya. D'on sortien aquests diners? Què era la...
Evidentment hi havia uns grans productors. El més conegut de l'època era la producció de sucre. La producció de sucre, Cuba es converteix en primer productor mundial de sucre. I sucre, que era molt important, no tant com a sucre, sinó també per a les bases de tota la indústria dels alcohols. A Cuba exporta el sucre, però les mieles, que en diuen que és la base no sols del ron, sinó la base de molts rons, de molts alcohols que es fabriquen a Gran Bretanya, que venien d'allà. Però en paral·lel del sucre, en totes les variants industrials, tens el tabac. Tens el tabac, que és molt, molt important en tota la producció. Les begudes alcohòliques, en les quals Catalunya té una gran participació, sobretot la gent del Penedès i la costa del Garraf, amb tot el tema dels rons, que és un tema interessant, i també és rica, i hi ha grans fortunes que venen també del tràfic dels esclaus, en els quals també els catalans hi participen.
Precisament d'això volia parlar també. Una de les riqueses de Cuba era precisament aquesta mà d'obra, no barata, no? Directament gratuïta, que va fer rica molta gent.
Va fer rica i va fer rica molta gent quan es va prohibir l'abolició a nivell internacional. Espanya és el darrer país europeu en prohibir l'esclavitud. I en tot cas va acceptar fer un arbitratge internacional per capturar els traficants sota la tutela de la Marina Britànica. És un tema molt interessant perquè és quan es fan les grans fortunes. És quan es fan les fortunes, és quan està prohibit. Quan està prohibit, el gran negoci dels negrers era armar barcos, anar cap a Àfrica, amagar-se de l'armada britànica, carregar, perdona l'expressió, la mà obra africana en les condicions deplorables i portar els estranquis a Cuba i desembarcar-los. És en aquest moment quan ja es necessita molta mà d'obra perquè és el màxim de l'exportació i producció del sucre, coincideix amb l'abolició de l'esclavitud. Llavors, el gran negoci de molts negres, molts d'aquí, és d'amagat oficialment, perquè hi ha molta participació i corrupteles en aquell moment, és la gran entrada d'africans a l'illa. Després, com encara s'endureix més el tema, és l'entrada d'indis del Yucatán i l'entrada de xinesos.
Però això és... Hi havia xinesos a Cuba.
I encara hi ha un gran barri xinès que està allà a l'Havana, i sí, va haver una... Va ser aquells moments també en el qual comença a haver mà d'obra xinesa pel canal de Panamà. Jo que he sortit de totes les pel·lícules de l'Oest de Califòrnia, que molts xinesos que van a les explotacions mineres, doncs coincideix també que els cubans veuen amb els xinesos una mà d'obra barata substitutiva de la mà d'obra africana, i hi ha una gran també entrada de xinesos. Sí.
Mm-hmm. I encara em queda una pregunta més per fer-te, però hi ha una altra que volia fer. Encara hi vas molt a Cuba?
Jo hi vaig molt. Cuba, per mi, és la segona pàtria, si pot dir d'una manera, és dels llocs on un no se sent estranger, pel tarannà són societats molt properes a la nostra, i a més trobes la presència catalana molt, molt arrelada a molts indrets. No? I nosaltres també som molt hereus de molta part de cultura cubana, que va des de les Havaneres, al Carajillo, a una certa arquitectura que la trobem molt sovint i no som conscients d'on ve.
I la última, una peça que es destaca d'aquesta exposició és, de fet, una de les coses que quan ara, amb tot el procés dels últims anys, hem vist tantes estelades, i quan veiem la bandera de Cuba, doncs és d'un altre color, però és el mateix disseny. En aquesta exposició s'exposarà l'estelada més antiga que es conserva.
Sí, l'original.
I aquesta estelada cubana, com se'ls acudeix fer una bandera així?
Bueno, això ve, aquesta història és molt maca, perquè, evidentment, en els primers anys del catalanisme polític i de la república, l'estelada se la coneix com la cubana. ¿Vale? I això neix del casal català de l'Havana, que era un casal molt important a Amèrica, el de l'Havana i a Buenos Aires eren grans casals catalans. Doncs hi ha grans moviments catalanistes en aquells moments, a imatge i semblança del moviment cubà, i al casal català se'ls acudeix copiar el que era conceptualment la simbologia que volia dir el triangle i l'estrella i associar-ho a les quatre barres. I així neix la bandera estelada amb el marc de la primera constitució, diguem-ne, independentista que es fa a l'Havana. Vull dir una cosa molt important, que hi ha una presència d'un sancoatenc amb tot aquest procés. Aquest procés hi ha un sancoatenc que neix a Sant Cuat i mor a l'Havana. Va ser un gran prohom del centre català, una gran persona defensora de Catalunya i de Cuba, i va ser un dels inductors de l'estelada, que és el doctor Murillo. El doctor Murillo, que tenim un carrer, molta gent no sap qui és el doctor Murillo, però el doctor Murillo va ser el president del centre català durant molts anys a l'Havana, i va ser dels que va participar a la Constitució Catalana de l'Havana i va participar amb la creació de l'estelada.
I aquesta bandera cubana, d'on ja és la bandera de la República, o era ja existia abans?
L'estelada.
L'estelada de blava, blanca i vermella, diguem.
De Cuba.
Sí, la de Cuba.
La bandera cubana neix dels moviments independentistes americans i també de Nord-Amèrica. És una bandera molt semblant pràcticament als mateixos colors que tingui la de Texas, o tingui la de Xile, o té la de Puerto Rico, i la nord-americana. I té una simbologia que, de fet, la van copiar amb el sentit de l'estrella és l'Estat, i la va copiar una exmilitar espanyol que es va passar al bando, diguem-ne, cubà, que va ser fusellat, i va ser l'autor, el primer que va idear una bandera reconegible. Una bandera reconegible que volia associar en aquest moment a certes aspiracions en accionistes americanes. Hi ha gent que creia que Cuba tenia que ser un estat nou nord-americà. Neix aquí, malgrat després efectes dels líders independentistes cubans l'agafen com a la pròpia, no per anaccionisme, sinó per crear un estat independent.
De fet, la història del segle XX ha anat cap a una altra direcció. Joan Franquesa, doncs moltes gràcies. Res, per aquest petit tastet. Si teniu interès, us ha despertat la curiositat per aquesta exposició Cuba de Colònia a Nova República 1898-2018. Us podeu acostar a partir d'aquesta setmana al Museu de Sant Cugat per veure peces tan curioses com aquesta estelada i tota aquesta documentació que hi ha portat el Joan. Moltes gràcies.
Puc dir una coseta?
I tant.
I jo ofereixo als oients de vostres, sí, que si volen o voleu fer algun tipus de visita guiada, jo amb molt de gust m'hi brindo a fer de cicerone a l'exposició.
Doncs nosaltres ens ho apuntem i veurem com ho podem fer arribar als nostres oients. Nosaltres marxem ara a publicitat i tornem després amb la tertúlia. Bé.